Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Havíem encetat un pot que tenia a veure amb com s'estructurava tota aquella gent que treballava a la mar, que recordem, diem que a partir d'una nova ordenança passaven a necessitar una matriculació i això volia dir un control militar i que d'alguna manera els obligava als que treballaven a la mar a, bueno, a acudir en cas de necessitat a l'Armada Real. Aquella ordenança o aquelles ordenances de Marina no sé el que van durar, però van estar establertes a partir de l'arribada dels Borbons. I què significa tot allò? És a dir, què comportava?
Bé, doncs, a veure, les ordenances de Marina era un caixó on estaven englobats tota aquella gent del món de la mar i que al llarg del temps van mirar d'estructurar-la, modificar-la, millorar-la, però sempre va tenir molts poders en contra, especialment dels pescadors que se sentien totalment desprotegits per la Marina, tot i que encara eren considerats com les úniques persones que es podien dedicar al món de la mar, tenien altres problemes inherents a la matrícula de mar. Això, tot i que l'any 1802 va intentar resoldre's una mica, i ja estem parlant l'any 1802, aquí al poble hi ha molta activitat marinera, la veritat és que no se resolien els seus conflictes personals ni tota la jurisdicció militar. I arriba un moment que, arran de la Constitució de 1812, els liberals s'adonen de que el món de la mar està patint injustament per les exigències que se les demanen. Tant els mariners com els pescadors com els mestres d'aixa estan subordinats a la jurisdicció militar, i que implicava que aquesta gent se convertien en una mena d'esclaus pràcticament fins als 60 anys. L'altre dia van comentar que alguns mariners arribaven als 60 anys a ser destinats a l'armada i que morien en acte de servei. Doncs bé, la situació era molt complicada. Els liberals intenten de treure aquest malestar que hi ha pel règim militar, però aquesta situació va degenerant-se a poc a poc. Damunt de les famílies no es discriminava ni per edat, ni per condició social ni econòmica, i obligava els inscrits a estar totalment inscrits a la Marina, i això implicava que moltes vegades el recluta, doncs, o el mariner, abans d'incorporar-se, es veia obligat a fer testament.
Per si no tornava, clar.
Perquè era una possibilitat bastant freqüent. Ens consta que hi ha molts mariners entre 1800 i 1850 que no tornen, estan en conflictes continus.
Per tant, és a dir, aquesta gent que eren pescadors de la Cala, en van haver molts en aquestes comteses bèl·liques que hi van participar i ja no van tornar.
Exacte. Mira, per exemple, hi ha un de concret, que és el Joan Baptista Gallar Lleó. Aquest era fill de Vicent Gallar Bru, fill del colonitzador de la Cala i, per tant, net del colonitzador de la Cala, que estava casat amb una noia que es deia Rita Salomó, de Sant Carles de la Ràpita. I aquest, el 1819, fa testament abans de marxar a l'armada. I va fer bé, perquè aquest ja no va tornar. Els documents d'aquest tipus són molt il·lustratius. En primer lloc, s'encomanava a Jesucrist i a la Verge i exposava que, tot i trobant-se en bon estat de salut abans d'entrar a la Real Armada, doncs, per si no tornava, deixava disposicions quan, o pel que afecta al seu enterrament. Ell deixava constància de que el seu cos fos enterrat allí on morís i deixava una quantitat assignada de 10 lliures de plata valenciana, i els diners que sobraven d'aquestes disposicions econòmiques per l'enterrament passessin directament a la seva hereva.
Quin tipus de documents eren? Perquè els testaments en aquella època, si mirem cap endarrere, Javi, jo recordo, per exemple, quan es negociava un matrimoni, que parlàvem d'una dot que havia deixat un pescador que habitava el castell de Sant Jordi, i allí es detallaven hasta els llençols.
Sí, sí, exactament. Vull dir, no és que hi hagués molta cosa, que la casa no disposa de grans béns, però sí, per exemple, en aquest cas, en el cas de la vídua de Rita Salomó, ella fa un recompte del que es troba en una caseta que té al carrer de la Fonda Vella, allà a la Ràpita, i diu que en aquesta casa té 6 plats negres mitjans usats, mitja dotzena de guigueres de mitja unça, un gibrell per escurar, 2 perols mitjans d'obra de Barcelona, 4 culleres de fusta de pi, i en la xemeneia hi havia eines poc usades, un llumener de ferro, 2 ferros de focs vells i un setrill d'oli. També enumera que dintre la casa tenia 3 pantalons, en un armari tenia 3 pantalons, un de panyo blanc a mig servir, altres de Carolina i altres de vellut, tots blaus i molt usats. També tenia del seu marit 5 camises, 3 de davets blaves i altres 2 de Burgos, també usades, 2 xalecos de vellut blau i un altre de llana groga, 2 calçons blancs, roba de lli, una cartera, i dins de la cartera tenia la llicència del seu marit, donada a Cádiz el 16 d'octubre de 1820, per lo que el capità general d'aquella província li va donar en no tornar ja.
Per tant, aquí m'on donem compte una mica de, no sé si de la precarietat, però sí de quines coses se deixaven en el testament, no? En referència a quan hi havia la possibilitat o el perill de que el marit o el cap de la família ja no tornés, no?
Clar, també ella afegeix també al que és el document aquest de testamentari, diu que té una casa en el terme del Perelló i partida de la Cala de la Mela, que confronta per un costat amb la casa de Tomàs, anomenat Clavilla. Aquí hi havia 2 clavilles, i com que per diferenciar-los dient Clavilla menor i Clavilla major. I aquesta casa feia costat amb Joaquim Gallar i pel darrere amb terres comuns del terme del Perelló. I per davant, la casa que tenia també a la Cala confrontava amb el que era el barranc de la Cala.
En aquella època no va ser només aquest pescador el que va utilitzar aquest camí, sinó que van ser nombrosos els pescadors caleros que, com Joan Baptista Gallar Lleó, en moments així van assumir que era necessari fer testament.
Sí, evidentment. Mira, quan entrem en el que és la primera guerra del Marroc, l'any 1859, hi ha diversos pescadors que veuen la imperiosa necessitat de fer testament. Alguns d'ells ja no van tornar. Vull dir, els seus cossos, igual que ell, el cos de Baptista Gallar Lleó, el seu cos va ser llançat a la mar, no va poder ser enterrat en lloc. I aquests mariners que van participar en la Primera Guerra del Marroc, doncs també van ser llançats a la mar.
És a dir, que no recuperaven el cos, però per lo menos abans d'arrencar pues feien aquest testament per intentar deixar, com a mínim, que no hi hagués dubte en les seves propietats i deixar-les a les famílies.
Sí, sí, és molt curiós que un dels objectius que tenien, ells tenien molt clar que algun dia moririen, i és molt curiós que deixen almoina per al seu esperit, i sobretot volen que la família que es quedi en vida que pagui a totes les persones que ells puguin o hagin pogut deure. És a dir, tenien una consciència de marxar al cel, si ho volem dir així, amb la consciència tranquil·la de que no devien res a ningú. Tenien una mania gairebé obsessiva de que s'havia d'entrar al cel sense cap pecat, almenys econòmic. Dels altres ja no en parlaven ells.
Que volien entrar al cel amb les necessitats cobertes. Doncs, Javier, escolta, gràcies i mos retrobem en el pròxim capítol.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasneto. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.